El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
No, 8:26 comença la tertúlia del gall del monestir. Avui tenim amb nosaltres en Samabra, en Domènec, Miquel i el Toni i Ramon. Molt bon dia als tres i molt bon any, que no ens havíem vist encara.
Bon dia,
bon, bon dia i bon any.
Sí, han sobreviscut aquestes festes?
De moment sembla que sí.
Sí? Sí, sí.
Encara estem fent la digestió. Això.
Encara estan digerint.
I el dubte del Jordi Casas que no...
Que, vaja, veurem si s'incorpora. Escoltin, les autoritats estrenen avui la línia d'alta velocitat entre Barcelona, Girona i Figueres.
Hurra, hurra.
Demà s'obrirà al públic. El projecte, això sí, ha col·leccionat incompliments. Les dates anunciades van ser, avui ho he estat repassant, l'any 2004, el 2006, el 2008 i el 2012. Finalment ha arribat, i ho podem veure d'una altra manera, arriba 20 anys més tard que l'estrena de la línia Sevilla-Madrid. El príncep Felip el tindrem avui aquí, també Mariano Rajoy,
oh.
I es trobarà amb Artur Mas, la ministra de Foment, i el conseller de Territori i Sostenibilitat.
És el príncep de Girona.
Ja els deixo parlar, exacte. Ja els deixo parlar.
Ha d'anar a inaugurar la seva línia.
A les seves terres.
La seva línia.
I portarà una vareta d'aquelles màgiques i farà algun numerito?
No sé, eh? Això ja, en fi, sí.
No sé si anirà amb coroneta i malles. També podria ser.
Sí, sí, sí.
Bé, ja han començat, que els sembla tot plegat, que finalment, 20 anys més tard, tinguem aquesta línia i la península queda a poc a poc, o està a punt d'estar del tot connectada ja amb Europa un cop entri en funcionament, tot plegat.
No, connectats amb Europa no ho estem. De moment tenim un regional de luxe, que és
això
una
mateix.
Cosa fantàstica, però no res més que un regional de luxe, eh?
Això mateix, perquè a partir de Figueres és tota una altra història si vols arribar a París.
Sí.
Per tant, és una mica trampós, tot plegat. I tal com diu el Domènec, molt ben dit, tenim un regional de luxe. El tren de mitja distància.
Exacte.
Algun comentari més sobre la visita de Rajoy? El fet que es trobi amb Artur Mas, que sembla que durant el viatge potser surt el tema d'aquesta consulta o referèndum sobre la independència.
Que vagin al tanto, no descarrili el tren. Però, no pels temes que han de tractar, eh? A veure, amb el tema de les connexions, en el moment que el tram en França estigui acabat i funcioni a plen rendiment, que ja ho veurem quan serà això, cal dir que aquesta línia no és ben bé el corredor mediterrani. O sigui, ahir per Twitter gent de l'entorn del PP estava com exultant, no?, de que el govern de l'estat havia complès les promeses, havia invertit a Catalunya, la única comunitat amb les quatre províncies unides. Bueno, a veure, no ens enganyem, això és la línia que va de Barcelona cap a Madrid. Casualment aquesta línia passa per Tarragona. Bueno, per Tarragona és un dir, perquè si algú ha baixat mai a l'estació de l'AVE de Tarragona, doncs...
I vol anar a peu fins a Tarragona,
doncs quedarà content. Casualment aquesta línia passa per Lleida, per tant, diguéssim que és un cúmul de casualitats per la geografia del nostre país, com ha quedat repartida la línia, però, vaja, no, jo no estaria tan content. I després, que pensin en totes les inversions que no s'han fet, que cal fer... el desordre d'aquestes obres, els incompliments amb la ciutat de Girona, el no soterrament de les línies de Renfe en el seu pas per Girona, i un llarg etcètera de mancances que té la pròpia obra, que sembla ser que hi haurà la via, l'estació mínima per donar serveis a aquesta via, poca cosa més, no hi haurà ni el pàrquing. Per tant, ahir veia les notícies que a Alemanya s'estan posant les mans al cap per una sèrie de retards i encariment de l'obra del nou aeroport de Berlín. Això és notícia, evidentment, en allà, en aquí, malauradament, cada vegada és menys notícia, doncs, tots aquests incompliments, tot aquest retard d'obres, no?
I després arriba amb dues qüestions a considerar, és a dir, quan es va començar a parlar de l'AVE, això estava de moda tot arreu, era el xarampió, les altes velocitats, que si no recordo malament van començar els japonesos, que tenien aquells trens que semblaven bales i tu els veies allà passar i gairebé et marejaves al cinema veient els documentals que t'ensenyaven aquells trens que tenien els japonesos. Ara estem en un món completament diferent al cap de 20 anys, amb el qual, diguem-ne, ja no és tan meravellós si no és rendible. I, esclar, tenim, com diu el Domènec, el regional de luxe, difícilment aquesta línia serà rendible. Aquesta línia és rendible un cop que s'hagi fet la connexió i que realment et connecta amb Europa i vas i vens. Ara per ara és un tracte preferent pels treballadors de Girona que vagin a Barcelona. La veritat és aquesta.
Si s'ho poden pagar-ho, perquè malgrat que hi ha uns abonaments i han rebaixat els preus a diari, no sé si...
De fet, els usuaris de la línia entre Barcelona i Portbou han explicat que temen que es deteriori encara més el servei de mitjana distància amb l'objectiu de fer-los utilitzar el TGV.
Ah, però és que aquest és el problema, no? De dir, ens diuen això, no? Que tenim les quatre capitals unides amb tren d'alta velocitat, però després també que els oients facin la prova de baixar a Barcelona, agafar un tren fins a Puigcerdà.
O fins a Vic mateix.
O fins a Vic mateix, exacte.
Sí, sí. Sí.
La mateixa línia, a veure què triguen.
Que hi ha una sola via, que és molt entretingut, veure com el teu tren para, passa l'altre, el que puja o el que baixa, i un cop ha passat educadament l'altre tren, ja pots seguir el teu trajecte.
Fa uns anys intentant anar, que tenia dues activitats, una un dia a Girona i el dia següent a Lleida, i anar de Girona a Lleida sense passar per Barcelona era un numerito bastant important, que vaig descobrir una entitat insòlita que si Pla fos viu l'agafaria i faria un llibre de 500 planes, una cosa que es diu Eixbus, que va un parell de cops temeràriament de Girona a Lleida. És a dir, que no m'expliquin històries de la transversalitat, que a més és un tema endèmic, perquè l'altre dia ensenyaven a la televisió aquell mapa tan bonic que va fer la Generalitat dels anys 30, on estava prevista una carretera justament que fes aquesta funció d'eix vertebrador, diguem-ne, est-oest de Catalunya, que no existia i que ja era una necessitat en aquella època. Gairebé 100 anys més tard encara estem allà mateix.
Sobre la trobada política, n'esperen alguna cosa? El fet que hi hagi una trobada Rajoy i Mas en aquest vagó? No. O serà un diàleg de sos o simplement hi haurà una indiferència mútua? I ja veurem com va el curs
de
polític.
De gent i periodistes no crec que aprofundeixin en cap tema. Com a molt parlaran del temps, que no plou, fa calor.
I que els seients són esponjosos. Sí, jo no crec que diguin res, perquè a més el Rajoy és un individu que mai diu res en públic. Fixa't, sempre és a porta tancada. Sempre és a porta tancada. I després sempre ell t'explica versions diverses sobre el que s'ha dit darrere de la porta.
No, ja, a porta tancada hi ha els vídeos autoeditats pel propi partit. Sí, moltes de les imatges que veiem a les notícies ja, a més ja surt subtitulat, no? Que són imatges autoeditades pel propi partit.
Esclar,
si no fos cas saben... que hi hagués, cap pregunta, cap escletxa, cap interpretació o cap tall no interessant. No,
home, i les poques vegades que aquest se l'ha enganxat, ell era famós per, diguem-ne, ficar la pota. Recordeu el tema del prestigi? Aquell era
los
hilillos de plastilina en la playa, que són poques. Aquest és aquest senyor, I aquest senyor ara és el cap, diguem-ne, del govern. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Vaja, doncs...
qual no crec que allà diguin res més enllà del que diu el Toni, el temps, parlaran de la comoditat de les butaques, de què modern i net és tot, això sí.
Algun comentari més sobre això? Passem plana. Sobre el fet que CiU i Esquerra plantejaran a la resta de partits iniciatives conjuntes per pressionar Rajoy perquè rebaixi l'objectiu del dèficit a l'1,5 per al 2013 en lloc del 0,7 que està previst. Els dos partits engeguen així la maquinària de comissions de seguiment del pacte, i tot això amb unes declaracions de Mas-Colell, que va dir ahir que si no es relaxa aquest objectiu del dèficit podríem tenir un estat del benestar que entraria en una situació de col·lapse o d'aturada total, i que això podria implicar encara moltes més retallades. Tenen alguna mena d'esperança que aquest objectiu de dèficit sigui relaxat per part del govern espanyol, o consideren que encara continuarà havent-hi aquesta mena de màquina del govern central d'intentar que les autonomies cada vegada quedin més tancades en aquests objectius del dèficit? Com ho veuen? Vaja.
Uf, és que això és difícil. És un tema que és difícil, és clar. Ara és un tema difícil perquè el primer que hauria de canviar seria una mica les polítiques europees. I això, a veure, fa molt de temps que hi ha allò molts economistes de prestigi que ho estan dient, que s'ha de canviar amb aquestes actituds, perquè aquestes actituds no porten enlloc. És a dir, tu no pots anar retallant a base de despesa, sinó que el que has de procurar és augmentar l'ingrés, perquè aquesta retallada de la despesa, l'única cosa que està provocant és que cada vegada també, diguéssim, l'ingrés sigui menor, i com que llavors és com una mena de peix que es mossega la cua, és el cuento de no acabar mai. I o bé, diguéssim, hi ha algunes opcions de creixement i es pot augmentar els ingressos, o no tindrem, solució.
El govern dubta que pugui ingressar 1.000 milions a còpia dels nous impostos, que també va ser una declaració recent del conseller. Precisament tenim aquest pacte però, Ciu-Esquerra per aconseguir més impostos i ens trobem que poc després
però, no és un problema, diguéssim, de... A veure, no és un problema de posar més impostos, és un problema de generar riquesa. Aquesta és la qüestió de fons. A veure, si el que anem fent amb totes aquestes retallades, l'única cosa que anem provocant és que vagin tancant empreses i que, per tant, vagi augmentant l'atur, doncs no anem bé. Però el que hem de fer és que es creïn noves empreses, que hi hagi gent que pugui treballar i aquesta gent, diguéssim, doncs activi l'economia del país. Si no, no hi ha solució.
I, curiosament, amb tota aquesta discussió última de dèficit i de sostres i d'aquí i d'allà, hi ha un element que falta, que és la banca. No sentiu ni mitja paraula. I allò que dius en la línia de generar riquesa, home, i de donar un cert sentit de seguretat i confiança en el tema, els bancs són fonamentals, perquè és l'aixeta del crèdit per la creació d'empreses, per el sosteniment de les empreses. I resulta que de moment estan calladets i esperant, diguem-ne, noves retallades i nous sanejaments i rescats d'Europa, etc.
No, el drama de que hem rescatat els bancs sense demanar-los res a canvi. I, a més, a veure, augmentar la despesa per poder augmentar subsidis, a mi el que m'agradaria és que no haguéssim de pagar subsidis, perquè el que hem fet és el que diu el Domènec, és crear riquesa i evitar que cada dia tinguem més aturats a casa nostra, no? El que també, amb la línia que compartim tota la taula, d'augmentar o de no retallar d'aquesta manera tan exagerada, el mateix Fons Monetari Internacional, em sembla que ahir presentava un informe on, home, obertament no deien que s'havien equivocat, evidentment, però que poder no havien calculat correctament l'impacte d'aquestes polítiques d'austeritat, no? Per tant, fins i tot institucions com el Fons Monetari Internacional ja se n'adonen. L'altra qüestió també està amb el propi estat espanyol. L'estat ha collat exageradament a les comunitats autònomes, ha passat la pilota cap a Generalitat i Ajuntaments, per entendre'ns, i ells han fet molt pocs gestos. Per tant, és molt fàcil anar estalviant, collant els altres.
I a més és que... A banda dels gestos, hi ha una qüestió inicial, que és acceptar el que tu gastes. L'estat espanyol mai accepta el que gasta. I allò que dius, no hi ha unes lleis ara justament per evitar duplicitats. Doncs mira, per exemple, el Departament de Cultura, el Ministeri, com funciona. Resulta que, diguem-ne, en lloc d'un sou, hi ha tres o quatre sous. Home, a veure, el superverd aquest no és capaç, diguem-ne, de manegar-s'ho ell tot sol, que necessita dues o tres persones més, de sotssecretaris, és a dir, parlem-ne. Ara amb la Pasqua militar s'ha parlat de la despesa militar i de que, ai, pobrets, que els hi estan reduint i ells són de molt bon confirmar i no fan tots els exercicis que haurien de fer perquè això genera molta despesa, etc, etc. I ni mitja paraula sobre la quantitat de diners que surten d'Espanya per anar, diguem-ne, cap a Europa i cap al món per empreses de tipus militar, que creuen que això és una estratègia internacional que va néixer amb l'Aznar i una mica abans. No, de posar Espanya sobre el mapa militar amb l'OTAN, etc, etc. Tot això, ni mitja paraula. Això són diners. I m'agradaria saber exactament quants. I és clar, l'estat espanyol sempre mira cap enfora i mai es mira al mirall de dir, bueno, jo què puc fer? I és clar, que no. que no, i l'altre dia veient allò, aquesta festa fastuosa de la Pasqua militar, que és una cosa rònega i rància, diguem-ne, de l'època del general Prim, per l'amor de Déu, i encara hi són, encara hi són, i te n'adones, això és l'estat espanyol. Els borbons per una banda i uns autòcrates per l'altra. I, escolta tu, mirar-se al mirall, no, mirar-se al melic, sí. I sempre parteixen de que jo sempre tinc la raó. I mai s'equivoquen. I, esclar, i a sobre li posen en mans d'un tio com el Rajoy que no sap ben bé què és el que està fent. Doncs imagina't.
Sí, és que jo el problema quan diguéssim això, bueno, d'alguna manera diguéssim augmentar la despesa, jo no estic referint-me diguéssim augmentar la despesa amb subsidis, sinó...
No, t'he entès.
Sí, sinó realment augmentar la despesa amb inversions que després siguin productives. Uh-huh. O sigui, a veure, el gran problema que hem tingut és de que hem tingut molts diners i els hem malgastat amb inversions que no són productives, al contrari, que produeixen dèficit. Sembla meravellosa, diguéssim, la línia aquesta doncs, d'AVE fins a Girona, però aquesta línia sabem que ens costarà diners, que serà deficitària.
I d'aquí 6 mesos, eh? I per tant,
diguéssim, l'única cosa que fa és augmentar encara més el dèficit de la Generalitat. I, clar, molt bé, podrem anar a Girona, diguéssim, ràpidament, però a quin preu? Perquè, és clar, diguéssim, això amb què ho pagarem? Amb la sanitat o ho pagarem amb l'ensenyament? Perquè ho pagarem, eh?
Clar, sí, ho pagarem nosaltres.
Clar, és que l'altre dia, diguéssim, em va agradar molt el xiste aquest, diguéssim, que va sortir del Jap a la Vanguardia, no? Que hi havia el rei blanc, doncs, que portava l'AVE, no? Hi havia el rei ros, que portava l'eix transversal, no? I després hi havia el rei negre, que portava la factura. Mm? I, perquè la factura hi és, eh? I la factura l'hem de pagar, eh?
Clar, és que la veritat, la connexió Barcelona-Girona o Barcelona-Girona-Figueres només és rendible o interessant si està connectat més enllà de la frontera.
Clar.
Si no està connectat més enllà de la frontera, vostè té un problema molt greu, molt greu, perquè d'aquí 4 dies, és a dir, la gent que va i ve de Girona a Barcelona en un dia no justifica en absolut, diguem-ne, aquesta despesa.
Sí, però
clar, perquè davant del preu, cosa, molta gent, la gent que treballa, agafaran els trens de mitja distància, que ja estan més que acostumats.
Crec que l'AVE trigava...
37 minuts.
37 minuts.
Entre Girona i el Barcelona.
El tren convencional...
Una hora i 17, aproximadament.
Sí, sí. L'Express, sí.
O depèn, hi ha algun que fa totes les parades i algun altre que s'atura, però sí, més d'una hora sempre.
Sí, sí, però qui, diguem-ne, qui pot agafar l'AVE cada dia, 5 dies a la setmana per treballar. És impossible. A menys que les empreses no intentin fer-ho a l'anglesa o a l'americana, que veus els anuncis que posen al diari, i és tant el sou més el transport que te'l paguen.
Sí.
I aleshores l'empresa assumeix el teu transport amb el qual tu vas anar bé tan tranquil·lament i és l'empresa que paga. Entens?
Sí. Sí,
però ara per ara...
Sí, de totes maneres, fixa't que hi ha una cosa que és molt important i que tu has parlat, diguéssim, de la gent que va de Girona a Barcelona. El que no en parlem, diguéssim, és de la gent que va de Barcelona a Girona, perquè és que no n'hi ha.
Això mateix. No, jo sempre parlo en un sentit...
En baixar, un sentit baixar Barcelona, sé, no? Que diuen ells, baixar Barcelona.
Perquè sé positivament que aquest és el trajecte.
Clar.
Aquest és el trajecte. A l'inrevés, i mira que hi ha gent que va a Girona... Però van en cotxe particular.
Bueno, però aquesta diguéssim, és la mateixa política, exactament és la mateixa política de Madrid, no? Quan es parla de connectar totes les capitals de províncies espanyoles a Madrid, significa que tota la gent de les províncies puguin anar a Madrid, no que la gent de Madrid pugui anar a les províncies. I aquí estem fent exactament el mateix model. I això és el que de vegades és preocupant quan parlem allò de països, independències i coses d'aquest tipus. Si hem de continuar amb els mateixos vicis d'abans, doncs, en fi, ens hauríem d'espavilar una mica, no? Perquè...
Home, i tal com està el tema, sincerament, tots aquests AVEs una mica ridículs que han fotut per aquí i per allà, dins d'aquesta categoria, d'aquí un any entrarà a Girona. Ho sento, això és així?
Sí, sí, sí.
Bueno, entrarà fins que estigui realment connectat amb el centre d'Europa.
I quan estarà connectat amb el centre d'Europa?
Aquest és el gran enigma.
Sí, perquè, diguem-ne, el senyor Rajoy i els seus adlàters no tenen cap interès i com que el que s'ha fet és aplicar la ideologia a les decisions de transport, està claríssim que mentre ell hi sigui intentaran que aquesta connexió no hi sigui.
Però a mi em sembla sorprenent perquè d'alguna manera és, bueno, ofegar la gallina dels ous d'or, no? O sigui, si tu ja no dic per Catalunya, també ho dic pel País Valencià, ho dic per tot el que podria suposar el corredor mediterrani complet per l'estat espanyol, ja no només per Catalunya, sinó per la totalitat de l'estat espanyol, és sorprenent que puguin ser tan cabuts i que per una qüestió ideològica, no, es fotin pals a les rodes ells perdona, mateixos, perquè això no deixa de ser fotre's
pedres a la teulada. Tu revisa la història d'Espanya en els últims 700 anys, quantes ocasions perdudes per ser cabuts i per anar, diguem-ne, esclar...
Des de la primera decisió de fer un ample de via diferent, perquè no puguin entrar els exèrcits estrangers a la península, bé, doncs, a veure...
Clar, és que totes aquestes qüestions hi són, i a més ja podem tirar més enrere. És típic. Tu mira Anglaterra, diguem-ne, la era postcolonial que té i el bon rotllo que té amb les seves colònies, i mira Espanya. Uh-huh. I Espanya era un senyor imperi, eh? No era pas broma, no? I mira les relacions que té, és de per riure, és de pandereta, i són aquest caràcter de no afrontar la realitat i fer-la anar per on tu creus que ha d'anar. Això és així. Per alguna raó, diguem-ne, pesa més en l'imaginari col·lectiu d'Espanya Quixot que Sancho Panza. Sí.
Escoltin, sobre Rato i la seva entrada a Telefònica, algun comentari? Perquè és un dels temes que tenia pendent de comentar amb vostès. Quan el vaig llegir aquestes vacances de Nadal vaig pensar molt aquest serà un tema que haurem de tractar.
Va estar molt bé perquè va sortir una notícia discreta, tampoc no en un lloc gaire destacat.
Allò que s'ha de llegir bé el diari, no? Sí, per trobar-la.
No, però hi havia fotografia i tot, diguéssim, en fotografia i tot.
Perquè no et confonguessis de personatge.
Sí, perquè, diguéssim, havia estat elegit com el cinquè pitjor dirigent del món.
D'una publicació econòmica, sí. Ara no recordo el nom, però sí, de cert prestigi.
Sí, doncs, i llavors immediatament, tenint en compte que és el cinquè pitjor dirigent del món, el contracte Telefònica, i dius, extraordinari. Bueno, doncs,
per fer relacions amb una zona problemàtica.
Sí, anem bé, anem bé, vull dir, sí, és el que ens convenia justament a aquest país, amb una situació de crisi i de més, és tenir un inepte, diguéssim, en un lloc com aquest.
Sí, però ja se sap que totes aquestes companyies, com Telefònica, Repsol, etc., són paradisos per reciclar polítics ineptes. Home, els hi has de donar un sou, i no saps on col·locar-los cap allà, i la quantitat que han anat a gas, que han anat a petroli, que han anat a electricitat, que han anat a telefonia, etc.
Però Telefònica hi continua havent-hi un que es diu Urdangarin, no?
Sí, sí,
no,
no, és,
perquè,
és,
sí,
és,
eh? És, és. I cobra cada mes, no?
Perdona, sí. Estan com està legalment, li han renovat el contracte,
vale.
No t'ho perdis.
Sí. Sí. No, ho dic perquè són curiositats, no? Després parlem de la crisi del país i de les retallades, però esclar.
Aquestes empreses després a l'hora del pati fan consells d'exministres, no? I es poden trobar allà als bars de l'entorn de les oficines, no? I recordar
els temps. Però tots aquests tios allò amb una ombra més llarga que l'habitual, com el Zarplana, etc., la Cebes, tots aquests sempre acaben a dins d'aquestes companyies.
Home, Cebes estava a Bankia, no? Va ajudar també a enfonsar-la correctament com l'enfonsar.
La Cebes em sap que està a Iberdrola.
Això mateix, que sempre són les mateixes companyies.
Sí.
De fet, és la banca o és, diguem-ne...
Bueno, els de menor categoria els fan senadors. Els de menor categoria els fan senadors. I els de gran categoria els col·loquen als consells d'administració.
Felipe González i José María Aznar també, vull dir, els expresidents a poc es van col·locant.
Per cert, aquesta fundació que han fet el senyor Zaplana i el senyor Bono a duo,
que bonito.
A defensa de la Constitució i la Unitat Nacional.
Sí.
Això deuen ser els rebotats de la FAES i els rebotats del PSOE. I ara unim-nos que en el fons estem en el mateix bàndol.
No, perquè que el senyor Bono era de dretes ja donava la sensació, perquè vull dir que el senyor Zaplana pugui ser d'esquerres costa més, diguéssim,
sí,
de creure.
No?
El senyor Zaplana, que és aquell senyor que va dir, vaja, el van enganxar dient, que ell havia entrat en política per forrar-se. I, de fet, mentir no mentia.
I el més fantàstic és que s'ha anat per la porta gran, s'ha recol·locat, i tot el merder que va crear a nivell econòmic i a nivell social i a nivell institucional a València, que se lo chupe otro, és insòlit.
Quan passes pel País Valencià veus Terra Mítica, allà passes per l'autopista, sí, veus allà una mena de parc d'atraccions fantasma, veus la imatge gairebé de fons d'aquest president.
Ha desaparegut i no s'ha tornat a parlar mai més, és el senyor Camps.
Home, està gaudint del seu doctorat.
Ah, no, deu ser això.
I del, diguem-ne, de la seva declaració d'innocent en la causa contra ell. I aleshores, clar, té dos motius per celebrar com a mínim 5 anys.
No, pensava que potser havia muntat una sastreria o alguna cosa d'aquest tipus. Sí,
no ho crec, que suposo que està esperant que si hi hagi una vacant a Iberdrola o a algun lloc d'aquests.
Per cert, dels nous nomenaments del govern de la Generalitat, voldria saber la seva opinió sobre el fet que no hi tindrem el que fins ara era el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, el Sant Cugatenc, exalcalde, que, vaja, després d'estar 2 anys al càrrec, hi ha hagut eleccions, hi ha hagut renovació i ell ha quedat fora. M'agradaria saber la seva opinió. Què els ha semblat aquest moviment? Vaja, això ho remarca ara el Domènec. No. Ell diu que volia tornar a la seva activitat professional.
Tu no recordes quan eres petit que et deien que havies de saltar de tal lloc a tal lloc, contemplaves el salt i el primer que feies era unes passes enrere per agafar carrerilla per després saltar? Doncs aquí és on jo crec que està el senyor Recoder.
Sí, jo diguéssim, una de les coses que he trobat més curioses no és pas això, sinó tot el merder aquest de les aigües, Ter Llobregat i tot plegat, que fixa que en cap moment ha sortit el nom del conseller responsable del Fregau. En cap moment s'ha dit el nom de qui havia organitzat, qui havia autoritzat, diguéssim, això, i qui havia organitzat aquest merder.
Pots dir el nom, si vols.
No, en fi, això és justament aquest senyor que, diguéssim, que acaba de plegar ara per voluntat pròpia.
Però qui havia deixat el forat abans d'Aigües Ter Llobregat?
Bueno, a veure, ell podia haver heredat algunes coses, però qui ha fet la concessió i qui en tot cas diguéssim aquesta concessió, doncs a veure, un propi organisme de la Generalitat li ha hagut de dir que això diguéssim està mal fet, ha sigut, a veure, el senyor Lluís Recoder, les coses com siguin. I el seu nom no ha sortit, diguéssim, ni a la premsa escrita, ni per la ràdio, ni per la televisió, ni res de res, s'ha tapat. Al contrari, com que això és una cosa que no es pot dir aquella frase tan típica de que la culpa és de Madrid, llavors en aquesta vegada hem passat a una altra solució, que la culpa és dels funcionaris. Llavors resulta que els polítics no tenien res a veure amb aquesta decisió i hi havia uns funcionaris doncs, que són els que se n'han cuidat, que són uns funcionaris del departament, més uns altres diguéssim que són d'Hisenda, que han fet les gestions i tot plegat i resulta que no. Mira, els hi va passar per alt, tu. I, doncs, i la culpa diguéssim és dels funcionaris. Tampoc no es diu de quins funcionaris, es deixa diguéssim així amb abstracte, no? I et carregues així una mica també doncs, el bon fer de la funció pública.
Jo, la veritat, trobo que és una situació curiosa, perquè anem a suposar que Lluís Recoder hagués continuat. Si estigués ara on hi ha el Santi Vila, resulta que li demanarien el cap per tot arreu.
Ah.
Com que ell s'ha anat abans, hi ha una factura que no cal passar-li perquè ja s'han anat. Per tant, el màxim que podíem demanar per ell, que era que el cessessin o que sortís del govern, ell mateix ja ho ha fet.
Però justament aquest és
però ell continua de diputat, Vull dir, no tampoc és que diguéssim hagi marxat a la política, ell continua de diputat,
Però el drama de la política és aquest, que ho comentàvem fa un parell de tertúlies també amb el tema del conseller Puig. No és demà, o sigui, que l'oposició no s'entretingui tant a demanar caps, sinó que depuri responsabilitats, que miri on han fallat les coses, perquè si és això de dir, mira, com el Recoder doncs, ha marxat per propi peu i doncs, ja no podem fer sang amb un conseller, ja no podem demanar dimissions, deixem-ho estar, no, què ha passat aquí? Comissió parlamentària, anem a veure què ha passat. I crec que el circ polític massa vegades s'entreté a carregar-se l'últim cap visible, o el primer cap visible, no? És a dir, amb el tema dels Mossos, que dimiteixi el conseller Puig, o abans, que dimiteixi el conseller Saura, no? Escolti, anem a investigar què ha passat. Fem una comissió, mirem què ha passat, canviem hàbits, canviem protocols d'actuació.
És que jo crec que això no interessa.
Clar, doncs aquest és el gran drama de la política actual.
Jo crec que el que hi ha és un joc ideològic. I està claríssim, si tenim una mica de memòria, que Lluís Recoder era una veu discordant dins de Convergència abans de les eleccions. De cop i volta posen una mica de vaselina sobre l'assumpte, surt el Lluís Recoder i diu que Artur Mas forever, tal i que qual, i entra al govern. I entra al govern en un lloc molt difícil, que són aquests llocs maleïts, que tens les mans lligades, que són llocs per rostir l'adversari. I n'hi ha dos, un és aquest, aquesta conselleria, i l'altre és el d'interior.
Interior, sí.
Que són, diguem-ne, i s'ha fet servir en aquest govern i en els anteriors aquests dos llocs per treure gent del mig. És molt fàcil, és fantàstic, entens? I, esclar, ara que el Recoder figura que s'ha retirat, aleshores ja no hi ha problema. Ah, que hi ha això de les aigües. És igual. L'objectiu era, diguem-ne, rostir aquest i treure'l del mig. Objectiu aconseguit. Val. Ja veuràs si hi ha algun problema interior, que d'això aniran a buscar el Puig. Això més clar que l'aigua. Perquè el Puig segueix en actiu. L'han mig tocat, però no del tot. Ell continua i segurament amb un eventual govern més enllà d'aquest de Convergència ell no hi seria, passaria a una altra banda, però de moment hi és.
Sí, però, clar, però el Puig forma part d'aquest pinyol que hi ha a l'entorn de Mas i en Recoder no. I això és una cosa que és com bastant bàsica en aquests moments.
Jo no sé si forma part del pinyol a l'entorn del Mas o si forma part de l'herència Pujol, de Pujol. I que el Mas no té més remei en aquests moments, sí, però que entomar i anar a poc traient-los del mig. Jo crec que aquesta és una altra.
Veurem, doncs. Algun comentari sobre Leo Messi, que hi va guanyar la quarta pilota d'or? Cap ni un?
Vaja, em sembla el més normal del món.
No sé si el va vestir Sala Martín, però...
De fet, avui ha aparegut una fotografia a internet de Maradona portant una americana idèntica a la que portava ahir Messi. I ara hi ha qui diu que era un petit homenatge al que és el seu ídol. És el que té la xarxa, que la gent es dedica a buscar aquestes
ara,
coses.
El que sí que està bé és que aquest noi és un fenomen com a esportista i fenomen com a persona humana dedicada a l'esport. Em sembla que aquest premi va caure a les mans d'una persona molt, molt moral, una persona molt treballadora i una persona, en certa mesura, exemplar. I em sembla, doncs, que és un premi molt ben donat. I jo tenia por de que no caigués i que diguessin al final, va, el Ronaldo. Per mi el Ronaldo és un individu que no ha de mereixer mai aquest premi fins...
En tot cas, el que sí se'l mereixia és l'Iniesta, perquè, a veure, d'aquests gols, aquests 91 gols, diguéssim, del Messi, n'hi ha uns quants que han sigut possibles perquè a l'Iniesta li ha passat la pilota, perquè, si no, no els hauria fet,
Sí, sí.
I a veure, i en moltes ocasions l'Iniesta podia haver xutat i haver-se atribuït el gol a ell, i, en canvi, ha sigut prou generós com per donar-li.
Escolti, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Toni Ramon, Domènec Miquel i Sam Abrams. Molt bon dia.